Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda. Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim a Quim Aparra i us parla Cristina Junyent. Ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, ja ho sabeu, dues os. Comencem? El delta del Llobregat és una de les zones humides més importants de Catalunya i de la península i està situada només a 9 quilòmetres del centre de Barcelona. Format per la desembocadura del riu Llobregat a la Mediterrània, el delta acull un ecosistema ric i divers on aiguamolls, llacunes, dunes i espais agrícoles són hàbitats únics per una gran varietat de flora i de fauna. És especialment conegut com a lloc de pas, refugi i nidificació per a nombroses espècies d'aus migratòries, cosa que el converteix en un punt clau per l'observació d'aus i per la conservació de la biodiversitat. El delta del Llobregat és un espai natural protegit que inclou diverses reserves i parcs naturals que busquen equilibrar la conservació dels recursos naturals amb l'ús sostenible del territori. Aquest equilibri és essencial per preservar la funció del delta com a pulmó verd de l'àrea metropolitana, com també per mantenir el seu paper crucial en la regulació climàtica, la biodiversitat i els recursos hídrics. Tot i la seva importància ecològica, el delta del Llobregat està sotmès a una pressió intensa a causa de la seva proximitat a zones urbanes i industrials, com també a infraestructures importants com ara l'aeroport de Barcelona o el port. Aquesta situació genera reptes per la seva preservació, ja que l'impacte humà posa en risc els ecosistemes sensibles de la zona i provoca problemes de degradació ambiental. A més, l'escalfament global i l'augment del nivell del mar suposen una amenaça addicional per l'estabilitat del delta a llarg termini. Per parlar de la situació del delta del Llobregat, ens acompanya Robert Sabé. Hola, Robert.
Hola, bona tarda.
Robert Sabé és llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant més de 30 anys ha treballat a l'àrea de Ciències Vegetals de l'IRTA, que és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Allà es va especialitzar en ecofisiologia i condicions ambientals agronòmiques i també ha coordinat el grup de viticultura i enologia. El seu treball s'ha centrat en estratègies d'adaptació i mitigació de la vegetació i els cultius al canvi climàtic, incloent-hi l'estudi del consum d'aigua, l'eficiència hídrica, les interaccions entre plantes i organismes com fongs i insectes i els efectes contaminants en cultius de regadiu. Ara està feliçment jubilat. Transfereix el seu coneixement activament a les xarxes socials i també al diari El Cugatenc. Teniu l'enllaç a tota la seva publicació a fenomensnaturals.net. Allà ho trobareu tot. Robert, anem al delta del Llobregat. Tu mateix dius en els teus textos que el delta és molt més que un espai natural. Per què ho dius? Què hi trobem al delta?
El delta és un espai, ho has presentat tu molt bé, però és molt més perquè està justament pel seu lloc on està col·locat, just al mell mig d'una gran regió metropolitana i just al costat de la ciutat de Barcelona. Per tant, tots aquests fenòmens que tenim associats a l'agricultura, que seria l'alimentació, que és el primer pas cap a la salut, tenen un efecte importantíssim en la situació del delta del Llobregat. Després, sens dubte, la biodiversitat, la migració d'ocells, la defensa de la línia de costa, la defensa amb aquesta línia de costa també d'infraestructures importants i molt sensibles com és l'aeroport o com és les vies de l'AVE, les autopistes, tot això també. Però un punt que m'agradaria donar-li molta importància és el punt de l'alimentació, de l'agricultura. I ho dic perquè estem en un ambient metropolità, dit abans, que té una alta sensibilitat cap als productes quilòmetre zero, cap als productes molt associats a temporada, molt poc tractats amb productes fitosanitaris, i això precisament és el que ens ofereix el delta del Llobregat. L'altre dia vaig tindre la sort de parlar amb el meu mestre, una persona molt coneguda, que és en Jaume Terrades, i va qüestionar una mica això amb el sentit de dir, però vols dir que realment la quantitat de producte que genera el delta del Llobregat és suficient per Barcelona? A lo que contesto amb un no rotund, ni de bon tros.
Ah, són,
però està clar, és com un far, no? Els fars no serveixen per acostar-nos amb ells perquè ens estrellem, però segueixen per referir-nos cap on tenim que anar. I que el delta Llobregat, una zona agrícola d'alta productivitat, segueixi estant quasi al bell mig de Barcelona, té un efecte altament positiu de formació de lo que per la gent és l'alimentació. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya dintre dels diferents informes del canvi climàtic de Catalunya, ja es va alertar en l'any 2014 de que la temperatura on pujaria menys seria a la proximitat del mar Mediterrani. Quina paradoxa, no? Ara sí. Contínuament ens estan dient que el mar Mediterrani està molt càlid, però està clar, fins a cert punt on el salt de temperatura serà inferior, serà més a la línia de costa, perquè t'afecta tan poc que no pas alta muntanya, que estem veient grans canvis tèrmics. Sens dubte, la muntanya és més freda que la costa, però el salt tèrmic que hi ha hagut ha sigut molt més alt. En primer punt, s'ha tingut en compte. Segon punt, s'ha tingut en compte en un país petit i meravellós, com diu la cançó, on segur que tenim aigua, no de bona qualitat, però segur que tenim aigua, és en els deltes, a la línia de costa, perquè és on totes les torrenteres van a parar i pel simple fet d'entrar en contacte amb el mar hi ha un punt tampó on hi ha uns freàtics prou potents com per poder assegurar aigua. Freàtics que estem recuperant ara. Recordem les grans postures davant de la sequera, en què es volien tornar a omplir els pous del Besòs, es tornava a recuperar els freàtics a determinats llocs. No dona per tant, però és que hi ha aigua.
Però s'havia exhaurit bastant, no?, el freàtic per fer cervesa.
Per sort no és suficient. Vull dir que encara seguim tenint molta aigua. I a més l'estem posant més en el delta Llobregat, perquè si no ens està entrant aigua salada. Cada litro que traiem d'aigua, per entendre'ns, dolça, és un litro d'aigua de mar que ens va entrant cap a dintre. Això genera problemes de tota mena. Quan bombegem aigua salada, totes les instal·lacions tenen ferro, les parts aquestes queden absolutament malmeses. Per tant, el mantenir d'aquest equilibri d'aigua és important per les infraestructures que tenim, però sobretot pensant que això és una bossa d'aigua que tard o d'hora podrem...
Quant tenia?
No ho sé. Sincerament, dir una xifra seria molt agosarat. N'hi ha bastanta, per no dir molta, però molta menys del que la gent pensa.
Ah.
Perquè si som una mica, recordem la història, la SEAT, l'antiga SEAT, que estava en el delta del Llobregat, va arribar a foradar el freàtic, que li diuen fòssil, el freàtic profund, perquè l'altre ja havia estat començat a tindre problemes de contaminació, simplement per difusió cap a baix, com per entrada d'aigua salada. I llavors va anar cap al profund. Entrar en un aqüífer profund genera un problema important. És com anar a la caixa i anar traient sense pensar que ja no cobra salari. Arriba un moment que queda la compta a zero. I tornar-lo a omplir, com que el propi nom ho diu, com que és fòssil, representa ja un temps geològic que no estem disposats a assumir.
Amb què es contaminava?
Als anys 70, que és quan comença a haver-hi consciència en el delta Llobregat, m'atreviria a dir cap tot. Vull dir, qualsevol tipus d'indústria d'aquells moments tenia una mentalitat molt diferent, i a part hi havia la contaminació biològica, perquè recordem que en aquells moments les aigües ni tan sols es depuraven, i les aigües anaven a parar als rius, que anaven a parar al mar, que és el morí. Vull dir que tota aquesta contaminació és el que ens donava. Pensem també que en els anys 70 teníem un moll encara molt nefast, molt primitiu. Si ho recordeu, anàvem per les platges i els peus se'ns embrutaven de quitrà. Tota aquesta sèrie de coses que ara són una història remota és el que passava. Aquesta era la contaminació. Algunes eren visibles, aquell quitrà que es tenies que treure amb renecs, i altres eren, podria dir, que les aigües no eren a profit. Això també va qüestionar molt l'horticultura, perquè està clar, l'horticultura, perquè sigui rendible, ha de tindre els mínims inputs, com van tot. Si l'aigua que tenies en els pous començaves a tindre problemes de salinitat, fumut. I si tenies problemes de productes no salobres, per sort, sanitat en un país del primer món començava a ser un ens actiu i frenava, podríem dir, l'ús de determinades aigües.
Una reflexió, no? Quina pena que en aquesta zona tan fèrtil s'hagi fet servir per una munió d'infraestructures i fàbrics.
Aquest aquí sí que ho sento, donaré més una opinió de gaire personal, que sens dubte se'n veurà el repunt, podríem dir, del que penso, que no pas ecològica. Ecologia ho permet tot, permet que totes les espècies que estem aquí fem una lluita, podríem dir, o un equilibri inestable per tal de poder viure el millor que cadascuna de nosaltres. El que passa és que això només ho apliquem, podríem dir, entre nosaltres mateixos. Amb les altres espècies no hem tingut pas cap mena de consentiment, el més mínim. Els deltes de Catalunya han estat malmesos tots, diria el delta l'Ebre, no. Però els altres deltes dels rius petits, els deltes realment catalans, que formen part de l'ACA, de les conques internes, estan, es pot dir, tots malmesos. El delta de la Tordera és un... No? El delta del Besòs, perquè ara l'han arranjat una mica, però és inexistent. El delta del Fluvià, etcètera, del Ter, tots van quedar en, podríem dir, una regressió molt alta. I la pressió, n'hi ha una que és comú per tots, que és l'urbanització. Entraríem en diferents models d'urbanització. En molts d'ells és una urbanització turística i n'hi ha dos que l'urbanització, a més, es junta amb infraestructures i indústria. El delta del Francolí, terrible, gran petroquímica, i el delta del Llobregat, tot tipus d'indústries, ara s'han anat marxant no per una qüestió ambientalista, sinó perquè és una qüestió de creixement urbà humà que fa que, podríem dir, la indústria la desplacem cap a altres llocs. És el que va passar a principis del segle XX. Les xemeneies no tenen perquè tindre alçada. Les xemeneies, amb 2 metres, quasi fan la seva funció de xemeneia. Però llavors la porqueria en cau a mi. mi. Com més alta la poso, més la socialitzo. El que estem fent ara, ni més ni menys, podríem dir, amb l'indústria. L'estem traient de les regions metropolitanes més poblades i l'estem enviant lluny. Barcelona consumeix més energia ara que l'any 77, però, en canvi, la tèrmica del Besòs està tancada. Està tancada simplement perquè la contaminació que hi ha a Badalona. Però ara la contaminació on va? Un lloc anirà a parar. O sigui, no farem com els programes de ràdio que els dematins ens diuen la contaminació avui ha baixat a Barcelona perquè ha plogut. Bueno, sí, ha baixat a Barcelona, però en algun lloc ha parat a parar.
Sí.
El Mediterrani, el poble del costat...
La matèria no es crea ni us destrueix, no? Només es desplaça.
Exacte. Per què no hem sigut tan curosos amb els deltes? Pues, sincerament, perquè fins als anys 70 encara es consideraven i estaven catalogats, si no vols algun mapa de l'Alpina Casu, com a zones insolubres. Eren zones amb paludisme.
Però d'això fa molts anys.
Sí, però està clar, allà va ser l'inici. Allà va ser quan es comença a considerar que és una zona de mala qualitat, que al màxim pot haver-hi agricultura, que l'agricultura com a màxim la podem protegir amb els pins famosos del delta del Llobregat perquè no entrin les dunes en dintre, copiant el que es va fer a les Landes, perquè no hi ha tantes dunes com per posar tants pins, i el pas següent ja es comença a urbanitzar. I és quan comença la gran lluita del Llobregat. Diferents grups ecologistes, el que es deia aquella època, i un partit que era el Sant. El Sant als anys 70, 75, és quan es mobilitzen per fer la primera gran frenada.
El PSAN era el Partit Socialista
d'Alliberament Nacional. Que ha anat derivant i potser seria alguna cosa similar a el que seria la CUP d'ara. Clar, estic parlant de temps remots. Però ho dic perquè va ser un moviment inclús molt local. Que si fem memòria del Delta Llobregat, amb tota la saviesa que tenia, quan hi ha les Olimpiades del 92, que ja s'havia frenat la degradació del Delta, es plantegen fer proves de rem en el Delta Llobregat i a l'estany de Banyoles.
Sí.
Al final, i un màxim expert que hi havia aquella època era en Ramon Margalef, i Ramon Margalef diu, el Banyoles toqueu molt o menys possible. És irreproduïble. En canvi, el Delta Llobregat, feu el que vulgueu, entre cometes, perquè tard o d'hora tornarà a sortir un altre llac. Això què vol dir? Que sempre està sota pressió i sempre s'aprofiten les frases, la meva modesta manera d'entendre, sense donar-li rerefons. El que deia Ramon Margalef, des de la seva gran coneixement, és que un delta és una estructura absolutament viva, dinàmica. Tant, té possibilitats d'autogenerar-se una altra vegada. Un llac, com és el llac de Banyoles, és un accident geològic que s'ha produït en un lloc, no es tornarà a produir possiblement mai més. Per tant, el sistema de conservació o de valoració és totalment distint. O sigui, no és que digués que el delta el destruït processin i Banyoles no, sinó que podien actuar amb diferents sistemes perquè les velocitats de regeneració són distintes. Això és el que ens està passant ara amb el delta del Llobregat. Als anys 70 ja hi ha el primer gran intent de desplaçar l'aeroport del Prat de Barcelona cap al Penedès. El Penedès està a 40 quilòmetres en línia recta.
Ah, no, sí?
De fet, hi ha un pla. No és allò de dir, és que van parlar, no? Hi ha un pla, hi ha unes infraestructures fetes, uns planells i tal. El Penedès està aquí al costat, és pla, és zona agrícola, ara ha agafat volada com els boscos, però fins fa poc temps eren zones que es podien tocar contínuament i canviar. El que passa que, aviam, no deixava de ser fer una infraestructura perquè no és tan sols l'aeroport, sinó tot l'altre.
Sí, clar, tots els accessos.
Però aquest plan ja hi és, o sigui, la pressió de que aquest aeroport té que créixer és un no parar. Quan total, moltes de les persones estem aquí i els que ens escoltaran, quan hem anat a algun altre lloc del món i hem aterrat tranquil·lament a 100 quilòmetres.
Ah, sí.
Està només a una hora. Bueno, està clar, amb un tren d'una velocitat mig-alta. En aquests moments tenim Girona, tenim Reus-Tarragona i tenim Lleida. I tenim una munió d'aeroports petits que, a part d'aquests vols, podríem dir, més particulars que poden haver-hi, us poden absorbir perfecte. El que passa que, ho sento, el que hi ha darrere és un fenomen especulatiu brutal que ens condicionarà moltíssim. O sigui, quan l'altre dia parlava amb el meu mestre, Joan Jaume Terrades, jo el que qüestionava era que el model alimentari i també qüestionava que aquest model de creixement per créixer, les conseqüències són molt elevades. Perquè no és el que ens passarà ara, posant una pista i no sé què passarà amb els ànecs, sinó que podríem dir que aquest model de tot es pot arranjar i tot es pot desfer, podríem dir, en vistes a funcionarà. I després aquesta gran solució també com a país, que l'únic que sembla que sigui interessant és ni més ni menys que el turisme.
Sí, el turisme que és generador d'emissions d'efecte hivernacle i que ja veiem on ens porta.
I que, per exemple, el turisme aquest any, si posem els darrers dies de juny i mirem aquest que famós orientador que ens dona l'ACA o Supa TV3, del quantitat d'aigua que ens queda, si mirem l'última setmana del mes de juny i mirem les darreres de setembre, veurem una baixada d'hectòmetres cúbics, si ho dividim pel número de milions de turistes que hi ha, veurem que molta part. O sigui, seria una regressió amb una R molt alt. No d'algú, faltaria més, que seguíem vivint la gent i tal, però tenim que associar que aquest no és tan sols el consum de recursos, la centrifugació o l'increment de preus, sinó un recurs tan escàs i tan vital per nosaltres com és l'aigua, es pot veure seriosament compromès amb aquest model. Amb l'aigua sempre ens estan movent amunt i avall, podríem dir el cigró, que ja només n'hi ha un i molt. Ens estan, per exemple, escalfant el cap amb el consum d'aigua i la famosa aigua del regadiu per extensiu. I la població de Catalunya no beu aigua de l'Ebre. La població de Catalunya beu aigua del Ter i del Llobregat. Per tant, sens dubte, els regadius s'han de millorar, optimitzar, convertir-los en sobris, eficients, tot el que sigui. Però això no ens traurà la set a nosaltres. És com quan es posen contents perquè ha pujat el nivell d'aigua a l'embassament de el que sigui. Estem molt contents perquè em podré seguir dutxant d'aquí 6 mesos. Però el pagès de secà segueix plorant perquè el terreny està sec. El nostre model agrari, per això encara té més valor el Delta de l'Ebre, és un model agrari que el 65% de la superfície agrícola de Catalunya, que és el 35% del país, el 65% d'aquest 35% és secà estricte, pur i dur. Només rep aigua de la que cau per pluja. Els regadius només estan a la conca del Segre i a l'Ebre i la conca del Ter i una cosa molt petita, la Muga. La resta és secà. O sigui, l'única aigua que reben és la que s'instal·la en aquests dies, campar pel terra, manté aquella esponja humida i farà que brotin i que germinin. No hi ha res de res. Per tant, aquesta informació penso que és cabdal per la gent. I per això el delta, a prop, veure com creix una planta, deixa de créixer, què passa si està salat o no està salat, és cabdal per donar-nos compte de les dificultats importants que hi ha en treure un quilo d'algo. Que a més aquest quilo d'algo ha deixat de ser, si el trivialitzem, és una qüestió de plaer, però si no el trivialitzem, és una qüestió de salut. O sigui, d'aquí uns anys, els que ens vingui darrere nostra, una part important de l'alimentació tindrà que ser, podríem dir, producte vegetal, i una part important de producte vegetal és el d'horta, podríem dir conreus no anuals. Per què? Pues perquè podem tindre proteïna vegetal, que sabem que en uns mesos ens surt, podem treure cereals, que en uns mesos ens surt, i podem treure productes hortícoles amb un contingut de fibres i vitamines altíssim. No estic despreciant la fruita, però la fruita surt durant un període i després no en surt. I la tenim que conservar amb un cost energètic brutal. I amb la carn ja no hi entro, podríem dir.
Però fem una pinzellada de la carn. Fa no tant, no menjàvem ni de lluny tanta carn. Què? Un bistec un cop a la setmana.
Sí, sens dubte. I el pollastre rostit, que deia.
I el pollastre. Però ara s'ha posat de moda menjar carn vermella matí, tarda i nit.
No és el meu àmbit d'especialitat, però també els tenim que reconèixer que els que en tenim 70 tenim unes característiques físiques que no tenen els que podrien dir són ara de 25. I part d'aquestes característiques físiques, més massa muscular, més alçada, ossos més forts i més potents, que comenten tot això, venen també donats, podríem dir, perquè major contingut de proteïna. Però és com tot, hem començat la reunió d'aquesta tarda parlant del vi, i una copa de vi és superagradable.
El vi és un bon amic, però un mal amo.
Exacte, doncs jo penso que passa una mica el mateix. Amb això que vull dir, que la moderació, la sobrietat és important, i també és important treure conceptes, podríem dir, absolutament gratuïts, pel meu entendre. He arribat a escoltar que bé, avui menjaràs molt sa perquè menjarem, podríem dir, pa sense gluten. Jo tinc la sort que és l'única cosa que ara em funciona una mica. No és ni bo ni dolent el gluten.
Tinc una col·lega que ella és celíaca i és presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya o d'Espanya i està francament amoïnada per aquesta moda de menjar sense gluten perquè hi ha com efectes secundaris sobre l'organisme que no es tenen en compte i així alegrament és com si fos, no és una carència, és una malaltia la celíaca.
Ja que m'has fet confiança, has parlat avui que podríem dir que venia era el dia dels nets, els meus nets són celíacs els dos.
Mira.
I vam començar per una estranya solidaritat a menjar tots, podríem dir, el menjar sense gluten, perquè si no la cuina jo us podria imaginar que és... I ara no, cadascú menja el que li toca. Jo menjo sense sal perquè tinc la pressió alta, però no menjarà tothom sense sal perquè tinc la pressió alta. Vull dir que s'acomoda. Jo penso que tenim una mica que tornar a repensar l'alimentació des del punt de vista de salut, com companya que s'ha esmentat, i després des del vista també de salut ambiental. No pot ser aquestes modes de menjar. O sigui, prendre's un advocat cada dia. Els advocats es feien aquí a Espanya tradicionalment a Màlaga perquè era l'única zona de clima tropical que tenia. I enlloc més. Ara es miren de fer advocats a tot arreu i si no prens un advocat sembla que et morirà. Tal malauradament et morirem tots.
Sí, sí, això 100%.
Però la despesa d'aigua i la despesa de coses és bestial. La conservació d'aquests productes, el transport...
Avui deia l'Octavi Quintana, l'he sentit unes declaracions a la ràdio, que deia estem exportant aigua d'Andalusia, una zona seca, al nord d'Europa, que és on en tenen, no? Sí, sí. Amb els albocats, mangos, tota aquesta fruita... que necessita tanta aigua.
Has obert un bon meló. Espanya, en general, però sobretot el món mediterrani, que és el més deficitari d'aigua, per poder produir moltes vegades necessitem energia. Les cobertes de plàstic dels hivernacles, la maquinària que es mou amunt i avall, les cobertures del terreny amb hivernacles, els pesticides, els fertilitzants... I, consegüentment, amb bona lògica, i pensant en el planeta, paguem la petjada de carboni. En canvi, la petjada d'aigua d'aquestes pomes que importem tranquil·lament a Suïssa o les peres que portem a Anglaterra o les maduixes que desparramem per tota Europa, la petjada d'aigua, que és brutal, no la fem pagar. No estic entrant en un món mercantilista, sinó que el que intento és tornar a plantejar-nos les equacions. Són falses. Les que estem fent servir ara són falses. Corresponen a una societat que no hi és i no tornarà, perquè l'ambient és totalment diferent. Però seguim emparracats en pagar per unes coses i no per unes altres, assumir realitats que no poden ser. Per exemple, moltes de les coses de la reforma de la... Està pensat, m'imagino, com tota la bona voluntat i amb tota la tècnica des de Brussel·les. Mirant un cel rúfol cada dia de l'any, amb un ambient més aviat fred,
no falta,
sinó que sobra. I a partir d'aquí, amb aquest factor, que no tenim que reconèixer-ho, quan tires un quilo de porqueria a Alemanya, es dilueix al cap de no res en el Danubi, que se'n va fins a saber on, en el Rhin. Aquí, en canvi, tires alguna cosa i es queden allà clavadet fins a la propera pluja, que pot ser, com fins fa foc, fins als propers 3 anys. Per tant, com tenim que tractar els productes potencialment perillosos és totalment diferent. I les malalties, les incidències són totalment diferents. Les malalties fúngiques van ser terribles l'any 2020, perquè va ser un any molt plujós. Del 2020 en ara, els pagesos em picaven hasta amb les orelles. No hi havia quasi malalties fúngiques, perquè si no hi ha aigua, no pot haver.
De les plantes et refereixes.
És com les emissions. Les emissions de CO2 o d'òxids de nitrogen en l'agricultura, per la temperatura, són fantàstiques, poden produir, però si no hi ha aigua, no hi ha activitat microbiana i, per tant, les emissions són molt baixes. Els secans, tornaria aquell 65% de la superfície agrícola, durant l'estiu, al Mediterrani, emeten molt poc. Però com que ens hem aixecat tard a fer la feina, crear, fer la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Madrid i en temes agrícoles, l'IFAPA de Andalusia i l'IRTA de Catalunya, moltes vegades et diuen en els plans compensatoris, si vostè no té valors propis, agafi's en el catàleg de l'IPCC i apliqui'ls. I els catàlegs de l'IPCC de Mediterrani no n'hi ha massa.
I això que hi ha gent del Mediterrani que hi participa.
Sí, però hi ha gent del Mediterrani que hi participa, però està clar, és una fórmula de ponderació. Fixeu-vos que si hagués sigut normal, mai hagués aparegut el primer informe del canvi climàtic al Mediterrani que es publica l'any 2020. I la majoria de gent que publica aquest informe és gent que havia estat en l'altre. Però està clar, el Mediterrani dintre del món no deixa ser un poqueta cosa.
Sí, sí, és el Mare Nostrum, el bressol de la civilització
occidental.
Sí, però
està clar, el món és molt més gran. Sí. I quan podrien dir, la gent comença a fer balanços de coses, però està clar, et trobes amb la Xina, et trobes amb un Àsia, et trobes amb un Àfrica, que està clar, la cosa és una magnitud de la tragèdia radicalment diferent. Jo penso que aquesta mediterranitat és una de les primeres coses que tenim que tornar a assumir. I llavors encara tindria més valor el delta. De zones humides no en queden tantes. I de zones humides estaran cada vegada més migrades, no tan sols per l'efecte del canvi climàtic, que farà que la precipitació igual sigui igual, però l'evaporació és més alta i, consegüentment, hi haurà menys aigua, sinó també perquè la pressió humana, on es posaran els assentaments humans, és en els llocs on hi ha aigua. Tornaríem a aquell lloc que hem explicat abans, on hi haurà freàtics, on hi haurà determinada possibilitat, inclús per mi bastant antinatural, que no m'escolti Gabriel Borràs de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que són les desaladores, és a prop del mar. Per tant, tenim cada vegada més pressió, podria dir, cap a aquests llocs on hi ha aquests hàbitats tan singulars com és que són els deltes.
Llavors, què hauríem de tenir en compte? Preservar-lo?
Per mi hi ha una cosa que es diu futur. Si tinguéssim en compte el futur, que és un intangible, ho reconec, és curiós, és un intangible per a les persones que no pensem en diners. Els que pensen en diners, el futur és un gran tangible. Moltes coses d'agricultura o molts valors dels territoris es fan amb vistes a futur. Jo et compro aquest terreny, que ara no costa res, perquè jo sé que de cara a futur igual passa una cosa. Jo et compro la producció de blat a tu, tot i que sé que estàs en guerra, perquè estic sonant-me que igual la guerra s'acaba i, per tant, la producció me la quedaria. En canvi, quan parlem del nostre futur, la nostra quotidianitat, el nostre model de país, com volem que sigui, el futur som un intangible, tan intangible que el deixem córrer.
Això t'anava a dir, perquè justament les decisions es prenen a molt curt termini.
Massa curt.
La visió és molt curta.
Massa curt. A mi aquests dies, inclús, puc estar totalment equivocat, però jo amb la fluïxa de l'autònoma m'han ensenyat clarament que una inundació és l'aigua tapa el paisatge i una riuada és l'aigua que s'emporta el paisatge. Inundacions n'hi ha a Centro-Europa. Inundacions n'hi poden haver a la gran plana fluvial de l'Ebre, l'alçada entre Saragossa, podríem dir, i la part de Navarra.
Això en dius inundacions.
Inundacions. L'aigua va pujant, perquè per desglàs, per el que sigui.
L'Amazones ocupa, fa la conca, que pot arribar a tenir 80 quilòmetres.
Però quan ens anem a la línia de costa, totes les rambles que van des de Perpinyà fins a Andalusia, cau l'aigua i al cap de dues hores està tot el mar amb tot el que s'ha emportat. Allà no hi ha mai temporades. Inclús aquests dies estan traient fang, no estan traient aigua.
No, ja ho deien, que era un dels problemes.
Exacte.
Que l'aigua se n'ha anat i a l'entreta.
Per tant, aquests conceptes penso que els tenim que anar interioritzant, perquè ara aquests dies estic escoltant que fan uns plans sobre zones inundables. Home, una zona inundable és un tema. I una zona en perill de riuada és una altra. Plantegem-ho de maneres ben diferents perquè hi ha algunes solucions que no són factibles.
Explica'ns-ho, 5 cèntims.
Hi ha gent de la Politécnica, el doctor Morató i gent de la, i d'aquí de la Universitat, ella Terrassa i altres persones d'aquí de la Politécnica de Barcelona, que han recuperat fa molt temps, i ho van fer-ho per una cosa que deia Metrops, que era un centre de recerca ambiental de l'àrea metropolitana de Barcelona, que va durar 5 anys i després es va diluir, com coses que es fan i es desfan. No és una valoració, és una descripció. En què parlaven de tornar a recuperar determinades estructures de tipus tou per evitar, podríem dir, les riuades. Les riuades, mirem qualsevol riera del Maresme. Són les més caricaturesques perquè són molt curtes. Quasi baixen encaixonades des de la part dalt de la muntanya. Que, com que les cases han anat creixent, les han encaixonat per allà. Mm-hmm. Consegüentment, la velocitat i el poder d'erosió que tenen, podríem dir, des que hi ha el canvi d'àngul, és salvatge. Si feien entremig determinades zones en què la riera es pogués expandir, baixaven radicalment el poder erosiu. Això, teòricament, és una veritat irrefutable, però està clar, el terreny té un valor increïble. I qui li treu o qui li paga a algú per fer aquestes zones, podrien dir, inundables. Altre cop, el Delta Llobregat, a la part final, que és el que faria l'Horta de València, el que passa que al mig de l'Horta de València, com nosaltres hem posat coses, tindria aquest efecte, podríem dir que quan el Llobregat, per lo que sigui, un dia es desmadri, o les dues conques, podríem dir la de Collserola, riera de Rubí, la riera que ens baixaria des de... I també ens va Llobregat la riera de les Arenes, que ens ve de dalt de Terrassa. I totes les que baixen directament del Garraf, aquesta part d'aquí, es diluiria l'aigua, podríem dir, en superfície. Generaria una pel·lícula, generaria inconvenients, molèsties, etc., però no generaria problemes brutals com els que poden generar-se en aquests moments. Penso que ens hem de repensar. L'aeroport està posat en el millor lloc que podia haver-hi en l'any que es va fer, l'aeroport de Muntades, i podríem dir servir per unes coses. Volem fer un aeroport internacional amb un delta. Doncs si comencem a fer servir la tecnologia a lo bèstia, com amb altres aeroports hem anat a zones de costa del món, i assumim que el nostre model serà el que és, però si volem jugar amb un model que no sigui tan agressiu amb el medi, tenim que començar a pensar altres coses. Deu fer uns 7 anys. La gent del Politécnic va fer un model que, a més, va sortir per TV3 en un programa. L'aeroport del Prat, si s'inunda alguna vegada, us miraré de passar, perquè és una transparència que passa en el curs de doctorat. L'aeroport del Prat no s'inundarà de mar cap a... s'inundarà de terra cap a mar. Perquè, està clar, els antics braços, que estan secs, segueixen generant mínims relleus i, per tant, els llocs per als que l'aigua realment podrà moure's amb més facilitat és per aquestes depressions i, per tant, atacarà per on ens hem de repensar. O sigui, no pot ser que, si volem ampliar l'AVE dues vies més, tingui que seguir passant per l'eix de Llobregat. Ja n'hi caben més coses. I tard o d'hora algun dia passarà algun Llobregat. Amb el temps de retorn que sigui, però passarà alguna cosa. I, per tant, ens passarà com a València. El més terrible és perdre vides i el que és la vida social inclús de les persones que... Quan ara els veus que treuen fang, penses, bueno, treureu tot el fang que vulgueu i tant de bo em poguéssiu treure'l tot avui. Però és que s'ha anat a fer punyetes tot. Les feines, les vies de comunicació, les relacions... O sigui, la xarxa social, com la tenim entesa, ha desaparegut.
I si estan fent carnets d'identitat, la gent no tenia... ha perdut tot?
Per tant... Jo penso que aquest és el gran valor del Delta Llobregat. A vegades, ja sé, sona una mica fetitxe, però és una mica com els sants posats a les esglésies. Jo no sóc creient, però em sembla que de poc serveixen. Més enllà de repensar un determinat concepte, en el qual pots estar a favor o en contra. Però tenen un factor de, podríem dir, de visualitzar alguna cosa. El Delta Llobregat ens representa un model agrícola que quasi no hi és. Ens representa un model agrícola que desitgem, el de proximitat. Un model agrícola de molt baix impacte. Ens representa tota una sèrie de coses que són molt importants. I un model en el que aquests sistemes de coses que semblen antigues i l'únic que són és, podríem dir, transversals en el temps, poden fer una cert fre amb un model, per mi, brutalment especulatiu i molt temporal, que es diu turisme. Si mirem la nostra costa, sort que la Costa Brava ja va ser defensada per un determinat model social que va permetre construir el que togués, i el delta de l'Ebre perquè era inhospital, però la resta està absolutament colonitzat de cases, de ports esportius, de tot tipus de coses que, sens dubte, generen el que es considera riquesa social ara, però riquesa ecosistèmica. Valorant que nosaltres formem part d'un món, em sembla que poc o molt poc.
I això em porta al cap de la una salut, però abans em porta a idea un altre punt que m'agradaria comentar i que m'ha impressionat moltíssim tots aquests dies, fins i tot sentint parlar senyores que havien viscut les riades del 57. Los cotxes. La quantitat de cotxes que s'han dut, això ha fet molt de mal.
És una reflexió visual molt important, que ha sortit persones que han parlat, podrien dir, de les rieres que estaven brutes. Concepte antiquíssim, això de lo net i lo brut. Els camps estan nets, els boscos estan nets. Les rieres, si tinguéssim unes rieres mínimament, amb això que hem dit, amb zones d'inundació, que tinguin coses a dintre, naturals, està clar, no posar el moble que no se sabeu.
Sí, vegetació de ribera.
Simplement serveix per trencar, podríem dir, la força erosiva.
Clar.
Baixa, podríem dir, per rossament, baixa la velocitat i la força. Per tant, això de netes o brutes, el primer concepte...
Perdona, però és que això que dius tu, força erosiva, voldria que quedés clar als nostres oients que és força d'arrossegar.
Sí, sens dubte.
Vull dir, d'arrossegar el que es trobi pel davant.
Sí, això és important.
Parlem clar.
I l'altre és veritat, el dels cotxes. Ens hem fet calderilla parlant de que la riera està neta o bruta, però seguim assumint perfectament que d'aquí es llegeixis fa molt pocs dies, que dintre la riera poden haver-hi cotxes que taponaran la sortida de la riera al final de la mar i faran un tap i s'omplirà d'aigua. Però és que està clar, necessitem cotxes per viure.
Sí, els urbanites potser menys, però no tots som urbanites, no, això s'ha de saber.
És que inclús el cinturó industrial que tenim al costat de l'Ur de Barcelona o de la de Tarragona no té prou transport públic com per fer que la gent pugui anar i tornar, podríem dir, de manera assenyada. Critiquem molt el model centralista de distribució de trens i ferrocarrils a l'Estat, a Espanya, i el de Catalunya és
el mateix.
O sigui, aviam,
és el mateix.
Visc al Vallès i per anar a Osona, inexorablement hi que passar per Barcelona. I són encara dues comarques que dic jo amb transport. Si me n'és alguna més del Pirineu, ja no sé ni per on tindria que començar a passar. Bueno, repensem-nos, no?
Sí, això del centralisme, fins fa poc tots els autobusos havien de passar per la plaça de Catalunya.
Sí.
Bueno, sort que se li va acudir al Salvador Rueda,
o
qui fos, o d'on tu tragués,
sí.
Fer-los horitzontals, verticals
i
algun diagonal. No?
Però està clar, això ens compromet com molt.
I nosaltres què podem fer, Robert? Hauríem d'anar acabant.
Aviam, jo no sé el que tindríem que fer. Seria pedant i inconscient. Jo el puc dir és el que he tractat de fer jo.
Dóna'ns alguna pista.
Aviam, primer, tindre la sort de tindre moltes coneixences que en saben molt i que treballen i que pensen molt. Això penso que és important. Tornar a recuperar una cosa que és tornar a escoltar i llegir. No simplement connectar-nos a qualsevol base de dades de l'ordinador, perquè si no, a vegades, tota aquesta història del Llobregat, que comença l'any 75, si vas a buscar, sortiran les publicacions a partir de l'any 2000. L'any 75 és el segle passat, estan en paper, vés a saber si estan inclús digitalitzades, etc. Per tant, tornar a recuperar això. I després una paraula que em van ensenyar fa molt de temps, que es diu compromís. Cadascú té la seva manera. I jo, tot i la meva edat, que ja he dit abans, però que també... Jo, per exemple, he vist el 2100. L'he vist amb la cara dels meus nets. Està clar. Tens que buscar algun referent. No? Si em diuen el 2100 com serà el Delta Llobregat, faré ciència ficció. Però si em diuen, podrien dir qui viurà el 2100, si hi ha sort, que ho desitjo, doncs ja sé quina gent viurà el 2100. I llavors això em preocupa, perquè llavors és quan comences a valorar. Jo penso que ha de tornar-se a la militància, al compromís, cadascú on vulgui. Per exemple, vosaltres amb la ràdio donant informació, però que a la vegada és formació. Una cosa que està passant és que cada dia rebem 25.000 notícies. El més paradoxal per mi, cada dia a Catalunya es deia a les 6 del matí, emissores de ràdio, avui plourà. I no deia mentida, a Catalunya plovia, però ni amb la quantitat ni a tot arreu. I així vam arribar a la sequera que vam arribar. Doncs ho hem de matitzar, això. Ho hem de matitzar-ho perquè si a mi em diuen que no plou a la capçalera del Ter, possiblement em pensaré més el de dutxar-me. Ara, si em diuen que plou, escolta'm,
tranquil.
Exacte. Per tant, aquesta és una manera de militar. I altres, doncs, hi ha partits, hi ha associacions, hi ha mil coses a fer per sortir d'aquest marasmo de que discutir en el sentit normal de la discussió sigui una cosa que sigui mal considerada. No hi ha debat.
I si n'hi ha, és molt dur. Avui sentia el Paco Valladares.
Sí.
Ostres, que avui ha escrit un article al País, l'han amenaçat de mort.
Sí, està clar. Però és que, aviam, recordem el que va dir el president de la Comunitat Valenciana i el que han dit determinats partits, podrien dir, que formen part de l'Estat, d'algú qüestionat els nivells tècnics de l'Estat. Els nivells tècnics de l'Estat són bons o molt bons. I no ho dic jo.
La EMET, et refereixes a la EMET per parlar clar.
El servei meteorològic són dels millors que hi ha. Estan ben reconeguts per Europa, formen part de la xarxa Copernicus, etc. El seu sistema d'informació i de càlcul de projeccions de futur és excel·lent. no es pot qüestionar amb un tècnic. Si comencem a qüestionar-nos el tècnic, és el que ens comença a passar fins a cert punt a la sanitat. Penso que és que el metge és un bandarra. A partir d'aquesta frase que sembla que no té transcendència, estem desmoronant tota una cosa que ens condiciona una cosa tan important com és la salut, com és la vida. I amb aquest tema, podríem dir climàtic, el món actual ens està condicionant molt com podem projectar.
I que ha costat molt d'obtenir.
Moltíssim.
I se n'obliden així frivolament. Això és el que més em treu de punyalera, sí. La frivolitat per menys tenir aquestes activitats.
Sí, totalment d'acord. Hi ha una cosa que podríem dir Catalunya, amb tots aquests cats que apareixen en temes ambientals, va haver-hi un moment, que tots sabem, per exemple, que el CREAF també quedava englobat dins d'un departament de...
Sí.
Un moment de la reduccionisme, de posar-ho tot, en què van dir, bueno, si ja emet, ja emet és bo, no té per què haver un servei meteorològic. Catalunya va defensar el seu servei meteorològic, que té tota una història molt...
Sí, hem tingut aquí la Montse Busto parlant d'Eduard Fonsaret.
Doncs imagina't. Tot això gràcies al servei d'avisos. El servei de la Generalitat, tot el que fa és per avisar-nos de... On pot entrar la frivolitat? Bueno, això ho diuen per la neu. Vale, ho diuen per la neu. Però en aquests moments és un sector turístic, la neu. Vale? Per tant, però ho diuen sobretot per avisar determinades coses. Això, possiblement, no està tot arreu. I això és cabdal, podríem dir, per aquestes coses que ens estan venint ara. Jo torno a pensar en la militància, treta de connotacions dels anys 70 i amb el compromís.
Més m'agrada que hagis tret aquestes paraules perquè des de Fenòmens Naturals parlem molt del compromís, de la militància, i hem tingut persones molt vinculades al compromís. Compromís amb la ciutadania i des de Ràdio Ferró també, les veus compromeses hem participat en el xarxa, en el programa, les ràdios comunitàries de Barcelona. Alguna cosa més, Roberto, ho deixem aquí?
No, és molt agradable, podria seguir parlant amb vosaltres molta estona. Però...
Et tornarem a convidar, no sabem quan, però et tornarem a convidar.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
Estem encantades d'haver après amb tu, d'haver après. Doncs diem adéu a Robert Sabé, moltes gràcies per haver-nos explicat tot el que està passant al Delta del Llobregat i força més enllà. Gràcies també a Quima Parra, a la taula de so, i els oients us esperem d'aquí a pocs dies, segurament 15, amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVoox, ja sabeu, amb dues os, i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiada Cristina Junyent. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Thank you.